Els videojocs des dels seus inicis han estat tractats com un element de diversió, simplement perquè el seu objectiu en la majoria dels casos no va més enllà, senzillament entretenir, divertir i fer passar una bona estona. De totes maneres, la televisió, el cinema i, si m'estireu més, el futbol també són elements de diversió. De diversió a nivell massiu, però diversió al cap i a la fi. Ha fet falta molt de temps perquè el cinema, conegut com a setè art, sigui considerat realment això, un art. Un art a l'abast de molta gent, un art massiu, però no per això menys important o menys digne que un altre. És en aquest sentit en el que més va incidir l'Art Futura 2002, entendre els videojocs com una forma d'expressió cultural i artística, un nou camp en el que queden unes possibilitats infinites per descobrir. L'era digital, la realitat virtual, les xarxes de comunicació només acaben de començar el seu camí, i Art Futura ens ha ensenyat que es va avançar moltíssim i que s'avança, però molt ràpidament. Des del Game Over hem apostat sempre per això, per entendre els videojocs com un art i com una forma d'entendre la societat que els crea. Encara falta temps, però algun dia algú ens donarà la raó. Game Over. Mona catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En la secció Game Clàssic d'avui, la primera part del programa la dedicarem a conèixer una de les consoles més particulars de la història, la Vectrex. Parlarem amb Apollyon, un dels col·leccionistes més importants de Vectrex a l'estat i webmaster d'una de les pàgines especialitzades en aquesta consola. A la tertúlia d'experts, que ocupa la part central del programa, analitzarem la història de la Vectrex i de tota la llarga saga de jocs vectorials que van envair els anys 80. També coneixerem l'argument de Manic Miner, un dels clàssics dels ordinadors de 8 bits. En el Game Now d'avui estarem dedicant-lo quasi bé al complet a Art Futura 2002. La setmana passada es va celebrar a Barcelona i es va poder veure en noves propostes artístiques en el camp dels videojocs, de l'animació en 3D i fins i tot vam assistir a la presentació d'una nova companyia de videojocs. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Els jocs vectorials van suposar un canvi important en la concepció gràfica dels jocs a principis dels 80. A banda del mític Asteroids, una llarga sèrie de jocs en aquest estil de programació van fer entrar una alenada d'aire fresc en un sector que tot just començava. Dins aquest ambient va aparèixer una consola molt especial, la Vectrex. La coneixem una mica més en aquest reportatge d'Albert Murillo.
A finals de l'any 1980, Mike Purvis i John Ross intenten perfeccionar la idea de fabricar una consola amb la pantalla incorporada que imités, a petita escala, els arcade que hi havia als salons recreatius. Era l'època daurada dels videojocs de saló i una empresa anomenada General Consumers Electronics aposta per l'invent i li dona nom, Mini Arcade. Estem als inicis del naixement d'una meravella encara ara molt admirada, la Vectrex.
Game Classics.
La Mini Arcade començava a prendre forma. Els responsables de la General Consumers Electronics amplien la pantalla a 9 polzades, però encara és en blanc i negre. Tres integrants de la firma Atari deixen l'empresa per treballar amb els prototipus. Atari havia desestimat el projecte, però aquests programadors creien en el seu èxit. Dissenyen el sistema operatiu i decideixen col·locar-hi el microprocessador 6809 de Motorola, un microprocessador de 8 bits, però que treballa amb paraules de 16 bits, cosa que per l'època en la que estem parlant alleugereix la velocitat. Ordinadors com el Dragon incorporarien posteriorment aquest microprocessador, un dels més avançats de l'època. El juny de 1981, Vectrex és presentada a la Fira Electrònica de Chicago. La Vectrex costava $199 i utilitzava una tècnica curiosa per representar els seus gràfics. Fins ara estàvem acostumats a parlar de píxel com la unitat més petita a l'hora de representar un gràfic per pantalla. La Vectrex utilitzava gràfics vectorials que es basaven en línies. Fins llavors, només certs videojocs de la casa Atari, com l'Asteroids o Tempest, estaven programats amb aquesta tècnica. I de fons sona Asteroids, perquè hi van incloure a la ROM de la consola el joc Minestorm, que era un clònic de l'Asteroids. Com parlàvem abans, aquesta era una consola en blanc i negre. Abans de llançar-la, es va pensar en col·locar-hi una televisió en color, però encaria molt el producte i es va desestimar. Els dissenyadors de la Vectrex van idear una manera de fer semblar que els gràfics semblessin de colors. Ho varen aconseguir utilitzant els overlays, unes curioses transparències que s'acoplaven a la pantalla i que donaven color a la llum dels nostres gràfics vectorials. Un any més tard de la seva presentació, Milton Bradley, propietari d'EMB, compra la General Consumers Electronics. Gràcies a això, durant l'any 1983, la Vectrex comença a comercialitzar-se a Europa amb un èxit destacat. En total es van comercialitzar 30 cartutxos per la consola. Un d'ells, el que sona de fons, el Bedlam, una derivació de l'èxit d'Atari, Tempest. Arriba l'horrorós 1984. Aquest any, el crash financer del món dels videojocs fa que EMB deixi de fabricar la Vectrex. L'arribada dels primers ordinadors de 8 bits i la guerra de preus entre les plataformes fa que marques com Coleco, la competència directa de Vectrex, rebenti preus, ocasionant la mort clínica de la nostra Vectrex. A partir d'aquí fins als nostres dies, els usuaris i admiradors de la Vectrex continuen idolatrant un sistema de joc que tenia un meravellós futur. Sembla que anys més tard es va voler fer una versió portàtil de la Vectrex, però l'arribada imminent de la Game Boy va fer que es desestimés. Ara per ara encara hi ha programadors que continuen dissenyant i distribuint jocs per la Vectrex. Només fa falta passejar-se per internet per veure que aquesta fantàstica consola encara té vida.
Doncs déu-n'hi-do quina història, una història que anem a analitzar ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia, estem a Ona Catalana, al Game Over, arreu de Catalunya i Andorra, parlant de videojocs i parlant d'una gran consola com va ser la Vectrex. Una vida curta però molt intensa i interessant que analitzarem ara mateix en el Game Masters amb l'Albert Murillo, Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal i en Jordi Sellos. Benvinguts tots plegats.
Hola,
una setmana més.
Hola.
Tenim la Vectrex, tenim una consola, com estàvem comentant mentre sonava el reportatge, amb una vida curta, per una vida realment intensa i que va marcar també una sèrie de videojocs, una sèrie de punts en la història dels videojocs que llavors probablement no han estat gaire seguits, sinó que no va ser una tecnologia que va provocar que més endavant doncs es seguissin jocs del mateix estil, però sí que va provocar una mica el que ara estem visquent tots en les tres dimensions, no? Que al cap i a la fi són vectors posats de forma diferent i amb textures i amb una forma evidentment molt més espectacular, però que probablement tot ve a raure en aquest inici de 1980, no? Quan aquests dos senyors, Mike Purvis aquest i John Ross, es van posar a dissenyar aquesta consola.
La consola apareix, com bé dius tu, els primers dissenys són el 1980 i apareix per una cosa molt curiosa. Aquestes dues persones van trobar que havien trobat d'una fàbrica que havia tancat una remesa de monitors de 5 polzades que eren dedicats a muntar-se sobre osciloscopis, sobre material doncs, d'un laboratori físic, etc. I a partir d'allà se'ls va córrer la idea d'aprofitar les característiques particulars d'aquest monitor, que precisament per això es va dedicar especialment a gràfics d'estil vectorial, doncs per fer-ne una videoconsola portàtil.
I aprofitar també segurament el preu que els hi sortiria a aquestes pantalles, no? Per...
No van ser final aquestes pantalles perquè quan es va posar el tema en producció, un dels encarregats o un dels productors de les primeres remeses de Vectrex va pensar que la pantalla era molt petita i al final es van canviar per pantalles de 8 polzades, que és la pantalla que tots coneixem, aquesta tan grossa.
De totes maneres, és curiós que comencés arran d'una remesa de monitors
de
desestimats perquè doncs, no servien o pel que fos per fer osciloscopis i van dir, mira, els podem aprofitar per fer aquesta consola. El que és curiós també és que tres integrants d'Atari, no?, van canviar de bàndol, o sigui, d'una marca tan clàssica, mítica. En el món dels videojocs no ho era tant, evidentment, el 81 sí que ja ho era, però no com ho pot ser en els dies d'avui, però van canviar-se de bàndol, diguéssim, van ser una mica trànsfugues, parlant en termes polítics, i van passar de la Atari a la General Consumer Electronics, diguéssim, i es van posar a desenvolupar jocs per aquesta consola. Què és el que va portar aquesta consola en aquest panorama que tenim de començaments dels 80 i què és el que van aportar aquests jocs com el que probablement tots coneixem com a Asteroids, no? El joc que tenim de referència, que probablement més gent ha jugat a la recreativa.
Si us fixeu per la tecnologia de l'època, els jocs de Vectrex eren potser el més semblant que hi havia als jocs d'arcade, perquè precisament els jocs vectorials que podíem trobar en aquella època en els recreatius, doncs érem, com tu molt bé has dit, per exemple, l'Asteroids o tota la saga de jocs que va treure Cinematronic, que es va especialitzar també en jocs d'estil vectorial. A part d'Atari, que va fer jocs que eren no només vectorials, sinó que ja s'introduïen dintre les 3D, com les adaptacions per recreativa de les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies, que devia ser doncs, la màquina potser del començament dels 80 o del 79, i de l'Imperi Contraataca, que no només eren gràfics vectorials, sinó que aquí ja s'intentava introduir una sensació de tridimensionalitat. Tota la resta de jocs, per exemple, de Cinematronic, que es feien servir els gràfics vectorials, eren gràfics vectorials plans. L'única raó que es feien servir els gràfics vectorials era perquè doncs, facilitaven el càlcul del processador i podíem fer jocs que fossin espectaculars i diferents als típics jocs de gràfics, de píxels, que hi havia en aquell moment. Una consola portàtil, en aquella època estem parlant de les Game & Watch, que funcionaven no a base de gràfics, sinó a base de dibuixos pregenerats,
preimpresos
en l'LCD, exactament. Sí, sí. El que més s'assemblava al que et podies trobar doncs, en un Asteroids dels arcades era realment la Game & Watch. Era realment la Vectrex.
Sí. Era el més proper al que la gent doncs, podia jugar en els salons recreatius. Una cosa curiosa que estàvem comentant també era la manera que va tenir la Vectrex per generar color, perquè les pantalles, com hem dit, eren monocromes, però es van inventar doncs, un sistema curiós, no?, per poder generar color en pantalla.
Sí, bueno, se utilizaban plantillas, digamos, en cada juego, venía con su plantilla correspondiente. Si no recuerdo mal, más de un título venía con varias plantillas, incluso para, bueno, pues para mitigar un poco siempre la misma, pues voy cambiando, voy no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, siempre ayudaba, ya que la máquina, digamos, carecía, para ampliar este espacio para programar el juego, estos gráficos que deberían programarse también en el mismo cartucho, bueno, de la plantilla facilitaba el tema. Lo único que pasa es con esta máquina también es que si te das cuenta la mayoría de plantillas, lo digo porque también tengo uno, después del tiempo se caen, bueno, era bastante curioso. Home, te mataban porque se caía el decorado.
Jo crec que la Vectrex no va inventar els overlays, perquè jo recordo en el Space Invaders, que era un joc que era una pantalla, semblava en blanc i negre, i enganxaven doncs, també com una espècie de cel·lofan de colors.
Exactament, no? Un paper translúcid amb un color que fa que, com que la pantalla és blanca, doncs, llavors veus a les naus enemigues d'un color o d'un altre.
O com, no? Per exemple, en el Battlezone, que també passava, eren jocs que al ser vectorials doncs, no podien generar un entorn amigable, un gràfic que et donés uns marcadors o una finestra per on veiessis, i això ho resolien doncs, una mica fent servir, o per exemple, diferents colors dels diferents gràfics, tots eren del mateix color. Doncs això ho resolvien una mica, aquesta falta de colors la suplien amb aquestes tires de plàstic translúcid, que el que feien era canviar el color del que tu veies per pantalla. Si algú recorda les primeres versions de l'Space Invader, no només els marcians eren de colors diferents, sinó que a mesura que anaven baixant, anaven agafant el color que hi havia sota. Precisament per què? Perquè era una cosa que estava a sobre
de
la pantalla.
Del color. O sigui, em sembla de tan simple, de tan rústic, per dir-ho d'aquesta manera, em sembla fins i tot encantador, no? O sigui, la idea de barrejar una tecnologia punta en aquell moment, diguéssim, com generar videojocs amb vectors, amb un monitor i tal, i que per donar color s'enganxés un cel·lofan de color davant de la pantalla, no? Ho trobo, vaja.
És molt curiós també el pensar que quan nosaltres parlem de vectorial, òbviament, avui en dia ens ve al cap jocs tridimensionals, jocs molt evolucionats, o que han aparegut ara a les consoles, i no abans, que abans es feien servir gràfics que eren més senzills. Però, en canvi, la majoria dels jocs de recreativa vectorials, que podem, com els que podem trobar versionats per la Vectrex, són precisament de les primeres èpoques dels videojocs, i no posteriors, que realment van ser suplits per jocs gràfics que en principi sembla que siguin més senzills.
De fet, va haver-hi grans companyies que van treballar per a la Vectrex, n'hi va haver d'altres que potser no són tan conegudes, però en els 3 anys més o menys de vida que li podríem posar en aquesta consola des de la seva aparició fins al crack que va haver-hi, tan econòmic com que va acabar amb la inversió que tenia aquesta consola, va tenir doncs, més o menys uns 35 jocs en catàleg, diguéssim, oficials, alguns dels quals prou destacats, no?
Sí, bueno, justamente ahora estaba viendo la lista de juegos y me ha sorprendido ver juegos como el Pole Position de Namco y bueno, siento bastante curiosidad porque recuerdo haberlo jugado en recreativa en su día y no sé, verlo en Vectre, pues, pues me gustaría verlo. Digo, si alguien lo tiene...
Es uno de mis 9 juegos, precisamente.
Hi ha emuladors de Vectrex? O sigui, es pot trobar per internet alguna manera de poder jugar en aquesta consola que no sigui jugant amb la consola real, diguéssim?
Sí, hi ha emuladors de Vectrex. Ara que comentava ell el Pole Position, realment és curiós, perquè aquest precisament no és un joc que tingui un origen vectorial.
Exactament.
Jo recordo perfectament la primera vegada que crec que vaig veure la Vectrex, que ho dic de petit i no l'he vist a la llista, el joc que vaig veure vectorial era un joc de futbol.
Devia ser pirata.
Segurament. I era un joc de futbol, ho prometo, eh? Un joc on els jugadors...
De fet, n'hi ha un que es diu Heads Up Action Soccer, que és de futbol, probablement.
Potser era una Vectrex que vaig veure.
8K, eh?
Imagina't.
8K i tenies el joc de futbol vectorial.
I el jugador era un pal, bueno, eren 4 pals, una cama per cada pal, eh? I sí, era un joc de futbol, no?
El que tu comentaves d'internet, de si realment hi ha emuladors per internet, la veritat és que sí, que n'hi ha forces. Però no només això, sinó que per la curta durada que va tenir, la comunitat Vectrex es pot trobar a internet molta gent aficionada a aquestes consoles, molta gent que les té, que les cuida i que ofereix a internet tot de material de suport per la gent que vulgui doncs, o reparar la seva consola o millorar alguna cosa. Inclús hi ha una gran quantitat de gent que es dedica a programar aquesta consola i es poden trobar, però molts, i realment molts, jocs amateurs realitzats per a Vectrex per internet. Una de les coses que també hi ha, com dient el que deia sobre els plàstics que es trenquen, que es cauen i que amb el temps es van fer malbé, és que molta gent posa els dissenys d'aquests plàstics escanejats a internet perquè tu te'ls puguis baixar, els puguis doncs, fotocopiar, els puguis imprimir sobre transparències, paper de transparència, i poder recuperar una mica allò que has perdut. I també, com a curiositat, potser dir per la gent que tingui una Vectrex és que hi ha per internet, hi ha una persona que s'encarrega de fer un cartutx especial on hi han recopilats tots els jocs que van aparèixer oficialment per a Vectrex. Doncs em sembla que els drets de tot el que va aparèixer per a Vectrex s'han cedit pels propietaris a la comunitat. I, per tant, és lícit que es distribueixi.
És domini públic.
Parlant d'internet, parlant de gent que està seguint la Vectrex, hem parlat amb Apolion, és el nickname, diguéssim, és l'àlies d'una de les persones que més hi entenen el tema de Vectrex a nivell de l'estat espanyol. És webmaster d'una pàgina dedicada expressament a la Vectrex i amb ell hem estat parlant una miqueta sobre tota la seva història, sobre el que està fent a través de la pàgina web i sobre com viu la vida un autèntic aficionat a la Vectrex en ple any 2002. Aquest és el resultat de l'entrevista.
Quan vas conèixer la Vectrex?
Pues es hace muchísimo tiempo. Yo tendría 4 o 5 años y en aquellas navidades, creo que serían del 84 o el 85, pues estábamos todos un poco alucinando todavía con Tron, con la película, esos gráficos vectoriales y todo eso. Pues yo, pasando una vez por una juguetería con mis padres, pues yo vi ese aparato. Y claro, te llama la atención con 4 o 5 años. Tanto vector, tanto movimiento. Pero claro, el juguete en aquella época valía unas 20.000 pesetas. Y mis padres, pues claro, para un chiquillo de 4 o 5 años. Entonces ya pasó mucho el tiempo y en el 99 aproximadamente, viendo en Emulatronia lo que es el reportaje de la máquina del tiempo sobre las consolas antiguas, volví a redescubrir la Vectrex.
¿Cómo la vas a conseguir?
Importada de Francia, gracias a Luc Trevisani, porque si no llegase por él...
¿Son difíciles de conseguir las overlays?
Las overlays, hay bastantes páginas en internet donde te las puedes descargar y ya las imprimes tú en transparente, vamos, en papel transparente, se puede hacer.
¿Es cara?
Y la consola, bueno, últimamente he visto en eBay y un par de consolas a unos 120 euros, un poco cara.
¿Y el jocs?
Pero los juegos aquí en España es casi imposible encontrar.
¿El joystick es especial, oi?
Sí, es un poco extraño porque cuando la recibí no la había visto, no la había probado, vamos. Y yo cuando me puse con ella digo, vaya, tío, parece que se le ha olvidado el muchacho el mando. Hasta que encontré la palanca y hace pum, y claro, baja para abajo y te quedas de los mejores para que he probado, además.
¿Qué pasa cuando la poses en marcha?
Pues mira, voy a conectarla ahora mismo. Lo primero hace así un sonido un poco extraño. Pues lo primero que aparece es como un cuadrado y unas líneas discontinuas moviéndose hacia abajo y hacia arriba. Y pone Vectrex en el medio. Y luego sale Mindstorm MB 1982.
¿Qué tienen los jocs vectorials?
Pues no lo sé, la verdad. A mí, personalmente, me gustan porque, por ejemplo, el Mindstorm, que es el que yo he jugado, se mueve a una velocidad realmente buena. Se mueve bastante mejor que el de la 2600. Es más rápido, es diferente.
¿Et consideres coleccionista?
Me considero coleccionista o bien usuario. Pues por ejemplo del MSX2, que adquirí hace pues cosas de un año y me tiene maravillado. Usuario por ejemplo de Spectrum, que llevo muchísimos años con él. Usuario de PlayStation, usuario de Super Nintendo. Usuario también de Atari 2600, por la caña que le doy.
¿On guardas tanta máquina?
Físicamente pues tengo una habitación y tengo como una especie de terracita pequeña cerrada, que es donde tengo la mayoría en cajas. Y actualmente tengo puestos el MSX2, la Mega Drive, con su convertidor para juegos de Master System, la Nintendo 64, la PlayStation, la VEC3 y el PC, claro.
Tens una web, oi?
www.apolion, con dos L's y una Y, .es.vg. Que ahí he preparado también algo de información sobre la VEC3, que ya tenía, y que los oyentes del programa, pues si les interesa la VEC3, también pueden encontrar publicidad de la época y una review, lo malo que es en inglés, claro. Pues información sobre todos los aparatos que tengo, de todas mis consolas. Encontráis también pues textos sobre el software hechos por mí. También encontráis muchas fotos de elementos raros, de cosas raras del videojuego, como puede ser una consola MSX sin teclado, por poner un ejemplo. Puede ser también una consola que copiaba los juegos de la Atari 2600.
Doncs bé, aquest és Apolion, és el seu àlies, i així se'l coneix a internet i així se'l coneix a través de la seva pàgina, a la qual agraïm moltíssim que hagi dedicat aquestes setmanes, si hi entreu, una secció especial al programa Game Over amb un recopilatori una mica ràpid perquè els oients del programa puguin fer-se una idea visual. La idea auditiva ja se l'hauran fet a través del programa, però una idea visual de com era la Vectrex, com funcionava, com eren els seus jocs, amb una 3 i no res la puguin tenir una mica situada i puguin tenir les quatre imatges més clares al cap. Déu-n'hi-do el que ens ha explicat la primera vegada que la va veure, quina va ser la seva primera sensació, quina va ser la primera vegada que ell li va arribar a les mans. M'ha agradat també la sensació de com va entendre el joystick i de com també ens ha introduït una mica el tema de la pel·lícula Tron, no? Que va ser l'època una mica també en la que va aparèixer la Vectrex, de tot el que parlarem la setmana vinent al Game Over, no? Joysticks, Tron, una mica tot plegat. Vull dir que també una setmana i l'altra tot va lligant. Una de les coses que m'ha cridat també l'atenció és una cosa que es deia 3D Imager, no? O 3D Imager, una cosa d'aquestes, que eren una mena d'ulleres de l'estil que avui en dia relacionaríem amb la realitat virtual, però que eren ulleres per a jugar a jocs de Vectrex i veure'ls en tres dimensions, sense haver-te pres res abans, no? Directament posant-te-les. I en Francesc els va veure, a més, en l'exposició Game On de Londres.
Exacte. Aquestes ulleres són molt curioses i l'efecte tridimensional que produeixen suposo que deu ser semblant al que feien les ulleres de la Master System, una consola que també va tenir unes ulleres tridimensionals. Però el curiós del funcionament de les ulleres de la Vectrex era que, just enganxant amb el que parlaven sobre els plàstics que es posen a sobre per donar color, és que precisament els jocs que tenien aquesta funció tridimensional aportaven uns plàstics per donar color a sobre la pantalla. Suposo que tots recordeu aquestes ulleres que a vegades et donen, doncs, bueno, amb cromos o coses per veure en 3D, que són unes que tenen un cel·lofan verd.
Les típiques pel·lícules en tres dimensions que van sortir durant una època. Dius, per què feien aquelles pel·lícules en tres dimensions? A la tele, fins i tot. Recordo un Tele Indiscreta, mítica revista que fa molts anys que surt, que va regalar unes ulleres en tot el tiratge a nivell estatal que va fer per veure una pel·li de televisió espanyola en tres dimensions.
Va haver-hi un boom bestial.
Jo encara tinc les ulleres del Freddy Cinco en el cine.
Exactament. L'altre gran moment de les ulleres en tres dimensions a l'estat espanyol va ser quan Pesadilla en el Mastrín número 5, que al final sortia sota un rètol que deia ara es pot posar les ulleres en 3D al cine, de cop.
Anècdota, jo recordo tota la platea cada 10 minuts dient, un, es posa les ulleres, ja se ve, tothom posant-se-les, sí, no, tum, i els treu. Fins que al final es va veure quan t'havies de posar les ulleres perquè a la pel·lícula li donen a una persona per entrar al món dels somnis aquestes ulleres. Exactament. Llavors se les posa i tothom, ara,
que en realitat es veia igual, més o menys.
Sí, realment es veia bé, l'efecte tridimensional. Però penso, coses que...
per acabar amb això de les tres dimensions de les ulleres, en aquests moments al Caribe encara deu haver-hi la persona que va fabricar les ulleres, es va forrar, perquè es venien a 300 peles, me'n recordo, que dius, és un tros de cartró.
I senzillament era un tros de cartró amb un ull de color vermell i un altre de color blau, sí. No tenia més.
Doncs mireu, les ulleres de la Vectrex funcionaven de la següent manera. Tu posaves sobre la pantalla uns overlays de plàstic que tenien un color diferent, verd o vermell, i les ulleres, a més, portaven uns discs també amb aquest patró de colors i te'ls posaves sobre l'ull. Les ulleres muntaves aquests discs sobre les ulleres i les ulleres te les posaves, diguem-ne, com sobre els ulls. Llavors, les ulleres el que feien era girar a una velocitat determinada per tal de fer correspondre al que apareixia en pantalla. Era d'una complexitat tremenda.
El meu dubte és, realment funcionava o no?
O acabaves borratxo directament.
No,
perquè...
funcionava. funcionava relativament. Per l'experiència de la gent que sé que n'ha tingut i les ha comentat per internet, doncs jo ara recordo gent comentant que, home, les coses que apareixien, semblava que apareixien pel fons de la pantalla, no es veien massa bé, les que apareixien més a prop, realment que sí, que donava cert efecte tridimensional, i, bueno, podem suposar que era un efecte dimensional bastant rudimentari, però que, per l'estàndard de l'època, va ser més potser una aposta comercial.
És que és el que em continua apassionant de la Vectrex, no? Una consola que no coneixia fins fa relativament poc, i és la simplicitat i lo rudimentària que podia arribar a ser, no? I alhora, doncs, la tecnologia que podia amagar darrere a principis dels anys 80, no? O sigui, la capacitat de barrejar tecnologia de generar jocs vectorials que els poguessis veure i tal, amb enganxar un cel·lofan davant de la pantalla i posar-te unes ulleres de colorets i anar-les movent, vaja, és que ho trobo absolutament increïble, no?
És que era una manera de suplir allà on la tècnica no et deixava arribar.
Bueno, lo primero, yo esta noche lo probaré con la Play, ¿eh? Cogeré una bolsa vieja de estas, transparentes. Lo segundo,
ya no
yo veo...
Ya nos lo explicarás, ¿eh?
Vale.
La setmana vinent, l'experiència
si
de
l'Antonio. Si te la pones en la cabeza, unos agujeros para respirar.
Vale. Vale, eres el único que me lo ha dicho, con lo cual ya me hago una idea. No, yo tengo, no sé, a lo mejor tengo una tontería, pero yo veo el Virtual Boy de Nintendo, una máquina bastante desconocida, lo veo como una especie de evolución un tanto caprichosa de un Vectrex, ¿no? Porque digamos que jugaba con... Bueno, yo veo efectos similares, obviando el salto cuantitativo, tecnología, ¿no? Pero veo que es más o menos lo mismo, ¿no? Hilas de lo mismo y se va acercando el sprite y va jugando con, en vez de con plantillas, pues con combinaciones de espejos dentro de lo que es el aparato.
Y si te fijas, también tenía un color limitado. Todo lo que he visto de Visual Boy era de un color negro-rojo, nada
sí,
más.
Sí, sí, negro y rojo. Sí.
O sea, una simplicidad de colores sí, también sí. Que hace recordar a la vez.
Situem-nos una mica amb tot el tema aquest que acabem d'introduir, perquè probablement més d'un s'ha perdut. Quina és aquesta consola?
Bueno, la Virtual Boy es una consola que salió entre la época cuando Nintendo desistió de hacer el CD-ROM para Super Nintendo, y antes de que se sacara Nintendo 64. Es una consola que tiene un procesador de 32 bits que la creó Gunpei Yokoi, que en programas anteriores hablamos de él. Y bueno, si es una máquina, más que una máquina, es una especie de gafas con un apoyo para la mesa, con una especie de mando también bastante complejo. Tenía como dos palancas. Es una máquina bastante rara y software. Bueno, tenía los típicos de clàssicos de Nintendo, ¿sabes? Para Virtual Boy en 3D.
Si us sembla, per anar tancant ja una miqueta el tema Vectrex i el tema de jocs vectorials, només repassar ràpidament quins van ser els jocs més importants que van sortir a nivell vectorial o els que nosaltres ens recorden més o els que ens porten més bons records d'aquella època. Jo crec, o fins i tot les característiques o les casualitats, hi ha una de les característiques que recordo més especials i que precisament em molestava més de l'Asteroids era quan la nau agafava velocitat, perquè era una nau que no... O sigui, a més tenia inèrcia, no? O sigui, tenia la capacitat de generar, doncs, que la nau, quan tu l'anaves movent, anava agafant, accelerava, o sigui, no era senzillament, doncs, que tu movies, per exemple, el Pac-Man d'un costat a l'altre de la pantalla, que es movia a una velocitat més o menys estable sempre, no? Sinó que senzillament tu movies la nau cap amunt, i a banda de que, si sortia per la part superior de la pantalla, sortia llavors per la part inferior i la podies anar creuant d'aquesta manera.
Sense fi,
exacte. Infinit, exacte, era un espai sense fi, diguéssim, agafava molta velocitat.
És que jo crec que aquí, penso, aquest joc a l'Asteroids, i per la Vectrex es deia...
Mindstorm. Que era el joc que venia per defecte amb la consola.
Que em sembla no era exactament clavat.
Això ho volia comentar també.
No perquè era tothom diu que és un clon, però no és un clon clavat. No. Vull dir, un clon, em sembla, no? Un clon és un clon, no? Que és exactament igual, no? I aquí
sí,
no.
Un clon és un clon, Albert.
Un clan és un programa, en aquest cas, exactament igual.
Exactament igual i no ho era.
Acabo de consultar la llista perquè el dia Asteroids pensava que potser sí que va sortir una versió de l'Asteroids, però no. El Mindstorm el que tenia era com un Asteroids, però diguem-ne que els asteroides no només passaven per la pantalla, sinó que et perseguien i et disparaven. I era el que tenia d'especial. Cada cop que anaves passant fases, els asteroides, en aquest cas eren mines, tenien dissenys diferents i tenien propietats diferents. Alguns eren com mig invisibles, altres tenien una mena de tret màgic que et seguia, etcètera, etcètera. Vull dir que hi afegia una dimensió molt més especial, molt més enllà, al grau de jugabilitat, que no pas la simplesa de l'Asteroids.
Doncs fins aquí la Vectrex, una consola que crec que ha donat molt de sí, una consola molt interessant, una consola que a més podeu descobrir molt més a la pàgina web d'Apolion, que ens ha explicat també una mica la seva experiència i ha posat a la disposició de tots els oients de Game Over una secció especial dins de la seva pàgina per conèixer ràpidament, visualment, la història d'aquesta consola.
Jo només volia dir que, com a curiositat, i sempre tiro cap a l'Spectrum però i cap a Sinclair, però és curiós que llegint i una mica la història de la Vectrex, com dèiem amb el reportatge l'any 1988, que es va intentar voler tornar a introduir aquesta consola, però que van veure que venia la Game Boy i que la cosa no pintava gaire clar, van començar a fer una mica demanar certs materials per fer la màquina. Doncs la pantalla, el que és el tub de raig catòdics, era de marca Sinclair. Aquest senyor, sí, és veritat, aquest senyor s'estava dedicant, a banda de fer ordinadors, doncs també feia pantalles, televisions, ràdios, etc. I la futura possible nova Vectrex havia de vindre doncs, amb materials Spectrum. Cosa
futura que no va arribar.
Que no va arribar, llàstima. Llàstima.
Deixem aquí el tema Vectrex, el tema vectorial. Anem a fer una pausa ràpida perquè després ens torna tot un clàssic dels 8-bits.